A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Dilluns 30 de març del 2009, com els comentàvem, les obres de construcció del nou dipòsit situat a Santa Bàrbara, que regularà les puntes de consum d'aigua domèstica provinent de la xarxa Ter Llobregat, van finalitzar el passat 9 de març. El dipòsit té una capacitat de 4.500 metres cúbics i està format per dos vasos que permeten la no interrupció del servei quan es procedeixi a la neteja dels mateixos. Per tant, enrere queden els temps d'aquella imatge que durant tants anys, durant generacions, ha acompanyat a molts sitgetans a la Creu de Ribes, al dipòsit dels manantials Adela, construït pels vols dels anys 30, més o menys, si no recordem malament. Per tant, aquesta ha estat una reforma molt important, perquè, com tothom sap i n'havíem escoltat moltes declaracions fa uns quants anys enrere, va ser motiu també de moltes intervencions en el ple municipal, tal i com estava el dipòsit, doncs era bastant impossible que pogués satisfer les necessitats d'una vila que ha crescut i que, evidentment, demana una despesa d'aigua molt més important que fa anys enrere. Bé, doncs les obres ja estan acabades, el nou dipòsit és, per dir d'alguna manera, menys visible des de la carretera que l'antic dipòsit, perquè l'únic que es contempla doncs és una esplanada, és un terreny pla, des del qual molt probablement hi ha d'haver una vista esplèndida. Hi ha encara les tanques posades, però tots els detalls sobre aquest nou equipament acabat de construir i a punt de ser estrenat, només hi manquen aquesta qüestió de les turbines, que també ens explicaran. Ho sabrem tot en detall de la mà d'en Joan Totosaus, que és amb en Jordi López a Santa Bàrbara. Joan, bon dia i bona hora.
Bon dia, Vicenç, bon dia, amics oients. Estem, efectivament, a Santa Bàrbara, a les portes del dipòsit. Diem a les portes perquè no hem pogut accedir de moment a l'interior del dipòsit. Uh-huh. Esperem poder-ho fer al llarg d'aquesta connexió, però efectivament el que, clar, tenim un cel gris a sobre i ens està plovent, ens comentava el regidor Josep Urriols, atenció que sí que em sembla que sí que podrem entrar. Ens comentava el regidor Josep Urriols que, de fet, això que està caient per dalt, en el fons, és el que acabarà omplint el dipòsit. No és just la que ens cau a sobre de Sitges, sinó l'aigua que cau a capçalera. Però l'obra està acabada, l'obra està enllestida, evidentment està tancada, no és accessible al públic. I encara que no sigui tan visible com comentaves des de la carretera, és prou gran i prou més gran del que era anteriorment aquesta instal·lació.
Per tant, sí, ens agradaria doncs saber detalls i conèixer la història de la mateixa.
Doncs mira, d'entrada tinc aquí al costat Josep Urriols, el regidor encarregat de la gestió d'aquest dipòsit de l'aigua, que en realitat el gestiona Sorea, que és l'empresa responsable. Josep Urriols, bon dia.
Bon dia a tots els radioients de Ràdio Maricel. Encantat d'estar aquí amb vosaltres i explicar-vos tot allò que us pugui ser d'interès en aquest tema. Efectivament, això és una infraestructura més del cicle de l'aigua. El cicle de l'aigua no és una cosa que inventem ara, és un cicle que ja està inventat. Vull dir, l'aigua està a la natura de forma natural, cau per la pluja, abans t'ho comentava. Vull dir, aquesta aigua, totes aquestes pluges que hem tingut aquest hivern, que ha sigut extraordinàriament plujós, ha sigut molt beneficiós, ha omplert pantans, ha omplert capçaleres, ha omplert aqüífers, i per tant aquesta aigua d'una manera o altra es capta, es trasllada cap a la xarxa, s'emmagatzema en aquests dipòsits i es distribueix a les cases. Tot això és un cicle, després passa a la claveguera es depura, torna a la natura i torna a començar el cicle. En definitiva és una roda contínua en el temps de consum, gestió, regeneració, consum, gestió, regeneració de l'aigua. Tot això, aquest cicle, a Sitges el tenim, diguéssim, contemplat amb un pla director d'abastament d'aigua potable i un pla director de clavegueram. Són dos plans directors que es complementen, o sigui, el cicle aeri de l'aigua i el cicle subterrani, per dir-ho així, que es complementen i ens diuen quines necessitats, què hem de fer, què hem de tenir a punt perquè els sitgetans en cap moment pateixin sequera o restriccions. Això sí, el consum responsable de l'aigua hi ha de ser sempre. No malbaratar l'aigua, encara que hi hagi molta aigua, n'hi hagi molta, vull dir, és un recurs que hem d'aprendre que sigui sostenible el seu consum. Per tant, vull dir, totes aquelles pràctiques que hem anat fent aquests últims mesos de posar difusors a les aixetes, de regar amb aigua de pluja, de recollir aigua, de reciclar-ne, de posar aquells elements dins el dipòsit de l'aigua que fan que no surti tanta aigua, tot aquest tipus de pràctiques que hem anat fent, electrodomèstics amb baix consum d'aigua, tot això ho hem de seguir fent, malgrat ara en aquest moment doncs ja no sigui notícia la sequera.
I què és el que teníem aquí, al dipòsit de Santa Bàrbara, i què és el que tenim ara?
Aquest dipòsit, conegut com el dipòsit de l'Adela, oi que era així, en anglès, vull dir, el coneixíem, era el dipòsit de l'Adela, era el nom que se'l coneixia, era un antic dipòsit que jo diria que tenia de l'ordre d'uns 70 anys, aproximadament, i és un dipòsit que servia per amagatzemar aigua i regular l'aigua a la vila. Vull dir, això no és la solució a la sequera. O sigui, tenir un dipòsit d'aquesta mena i tenir-ne tres com aquest no soluciona la sequera. Vull dir, això no et garanteix aigua per més enllà de 24-48 hores en el supòsit que no n'arribes ni una gota a Sitges, et serveix de coixí perquè doncs, l'aigua arribi correctament a les cases amb pressió i quantitat suficient amb un consum normal. I aquesta és la finalitat d'aquest dipòsit. Aquest dipòsit ha d'anar complementat amb un altre dipòsit similar que el pla director de Clavegram preveu cap allà a la zona de Masalva o de Polígon Industrial, que també amb una capacitat important acabarà, diguéssim, donant prou coixí com perquè Sitges no hagi de patir en cas d'una avaria, en cas d'una tallada de del conducte general, o sigui, en cas d'algun problema que, digui, escolta'm, no arriba ni una gota d'aigua a Sitges, doncs tenim un coixí. I aquest és un primer pas. El que s'ha fet és substituir aquest dipòsit que només treballava a un terç de la capacitat perquè tota l'estructura de ferro del dipòsit estava rovellada, estava podrida, estava feta malbé, vull dir, hi havia hagut problemes de manteniment. Una instal·lació d'aquesta mena de 70 anys feta amb estructura de ferro, doncs, lògicament se'n va acabar ressentint i no es va ni tan sols plantejar arreglar-la. No pagava la pena i el que s'ha fet és, via capítol d'inversions amb l'empresa Sorea, és fer tota aquesta instal·lació nova, moderna, molt ben equipada, tot inoxidable, en fi, en condicions, és una instal·lació pel segle XXI.
Ara explicarem la instal·lació, però d'entrada, d'on ve l'aigua que ve per aquí?
Sitges s'abasteix de dos llocs. Un, el Ter Llobregat, vull dir, que ve d'Abrera, de la planta d'Abrera, es capta aigua bàsicament del Llobregat, allà ens l'envien, ja ens l'envien doncs, preparada i disposada per consumir, arriba amb un dipòsit que hi ha darrere del casino, i d'allà es distribueix a Sant Pere de Ribes, Vilanova, Sitges, Canyelles, etc. O sigui, tenim una font que arriba d'aquí, i l'altra ve de la capçalera del Foix a la Riera del Marmellà, que allà hi tenim uns pous, que ja en teníem i d'arrel de la sequera n'hem recuperat algun.
Aquí m'aturo un momentet, això no és terme municipal de Sitges, no, són pous, però són pous propietat de l'Ajuntament.
Sí, són pous de propietat de l'Ajuntament, que s'ha preocupat d'anar comprant pous i anar fent instal·lacions de pous i tenir aigües alternatives. Uh-huh. Això va començar en època de l'alcalde Jordi Serra, quan Sitges teníem una aigua que venia gairebé exclusivament dels pous de la Mata, amb una salinitat que era la meitat de l'aigua de mar, vull dir, era una aigua imbevible, tots la recordem, la famosa aigua salada de Sitges, l'aigua dolenta, algú encara tant m'ho recorda, oh, que teníeu l'aigua molt dolenta, és cert. I en època de l'alcalde Jordi Serra ja es va fer un gran pas, en aquell moment jo penso que es va fer el pas definitiu per millorar això, portant aigua d'aquí, de la capçalera del Foix, arrel de ser dipositaris dels drets de pas d'aigua per la mina Príncipe Alfonso, com a regants del pantà de Foix. I aquí Sitges havia sigut un dels socis de la comunitat de regants del pantà de Foix i arrel de poder exhibir aquests drets vam ser que vam poder passar l'aigua a través de la mina Príncipe Alfonso, que és una mina, bueno, és una instal·lació absolutament increïble que jo l'he fet per dintre, de 14 quilòmetres de llargada, que ve des del pantà fins aquí. No consumim aigua del pantà. Quedi molt clar que l'aigua no ve del pantà de Foix. Originàriament allò servia per passar aigua del pantà de Foix per regar, però en aquest moment el pantà de Foix l'aigua no és apta per consum i el que s'utilitza són pous alternatius per sobre de la capçalera del pantà. I d'allà es porten a la mina i cap a Vilanova i a través d'una conducció. Per tant, en els pitjors moments de l'episodi de sequera, Sitges no va estar en perill de restriccions. però evidentment havíem de ser solidaris amb el reste de Catalunya i fer polítiques d'estalvi, polítiques de bon ús de l'aigua. Per això vam tancar, malgrat que haguéssim pogut tenir l'aigua, però vam tancar les dutxes de la platja, etcètera, etcètera, perquè no havien de ser diferents d'altres municipis i havíem de donar exemple en aquest sentit. Per tant, Sitges s'abasteix d'aquest lloc, per tant tenim, doncs, s'abasteix pràcticament tota la comarca i de la capçalera del Foix. I en aquest moment està a punt de posar-se en marxa una instal·lació feta per l'ACA, l'Agència Catalana de l'Aigua, que és la desaladora de Cunit. Aquesta desaladora de Cunit, que entrarà també en marxa juntament amb la del Baix Llobregat, que és la que hi ha a la sortida o la desembocadura del Prat de Llobregat. Nosaltres ens acollirem a la de Cunit i d'alguna manera aquesta aigua serà la que subministrarà el Garraf, Baix Penedès i tot això. D'aquí tindrem garantida una aigua d'una doncs, qualitat immillorable, perquè doncs, l'aigua de les desaladores és realment extraordinària.
Per tant, en el futur tindrem aigua de tres fonts diferents, hem d'entendre.
Clar, i això, aquesta diversitat de fonts ens garantitza que aviam, per un coeficient de simultaneïtat és impossible que fallin les tres alhora. Per tant, aigua està garantida. Si a més fem els deures, que és fer instal·lacions que ens permetin emmagatzemar aigua durant unes hores i tenir reserves i tenir les infraestructures, la xarxa bàsica de distribució, eliminant pèrdues, vull dir, és històric el coeficient de pèrdues d'una xarxa. Allò diuen, escolti, jo enxufo 100 metres cúbics i només me'n surten 80, què passa amb els altres 20? O sigui, anar reduint aquestes mermes de la xarxa de manera que l'aigua s'aprofiti tota, doncs és missió també de la companyia que gestiona tot aquest tema. Per tant, millorar la xarxa. Penseu que cada vegada que toquem un carrer, cada vegada, ara que estem peatonalitzant el centre, una de les coses que es fa és substituir tota la xarxa d'aigua que hi hagués obsoleta, amb tuberia de fibrociment, amb canonades velles, etc. Tot això, Sorea, en el seu capítol d'inversions, va posant aquestes xarxes noves. Per tant, tot això, vull dir, no deixa de ser, no, o sigui, no és una sola eina, hem d'anar, vull dir, i a més, totes aquestes feines serveixen per millorar la xarxa. Una cosa importantíssima, aprofitem aquestes renovacions de xarxa del centre per anar traient els aforaments i passant a comptador. Això és importantíssim perquè, a més, serà absolutament necessari de cara a una cosa que l'Ajuntament vol acabar tirant endavant, més d'hora que tard, que és el canvi del sistema tarifari, que és treure els aforaments, passar a comptador i que la gent pagui l'aigua que consumeix. Jo dic, escolti, si en consumeixo 10, em pagaré 10, i si en consumeixo 100, em pagaré 100. Evidentment, amb uns blocs, unes tarifes, tot això oportunament ja en parlarem i ho presentarem a la ciutadania, hi haurà debat polític i explicarem el perquè de les tarifes. Però això és un altre capítol que vindrà. Però tot això s'aprofita per anar fent aquesta renovació de xarxa, que és importantíssim. Podem tenir tota l'aigua del món, però si tenim males instal·lacions, no tenim el que ens cal.
Doncs, fet aquesta introducció, no sé si...
Digues, Vicenç. Encara li preguntaríem una qüestió a Josep Orriols des de l'estudi. Josep Orriols, bon dia.
Bon dia, bon dia, Vicenç.
No sé si està quantificat o no, però se sap més o menys la despesa d'aigua diària d'un municipi com Sitges?
Aviam, jo no la tinc aquesta dada, però sí, m'apunten per aquí l'assessor tècnic que tinc aquí al costat. Aviam, en funció també de la temporada, l'estiu,
no, està
evidentment,
clar.
Oscil·la entre 7.000 i 9.000, 10.000 metres cúbics dia.
D'acord. O sigui, entre 7 milions i 10 milions de litres d'aigua per dia.
Sí. És molta aigua,
aigua. No, és que per això ens ho preguntàvem quan ara s'acaba de fer aquest dipòsit que són 4.500 metres cúbics, el regidor parlava d'aquesta possibilitat com a mínim de tenir reserves d'aigua en el cas que no vingués ni una gota d'enlloc, etc, i pensàvem, bé, que quanta aigua consum Sitges en un dia, doncs entre 7.000 i 10.000 metres cúbics, d'acord amb les puntes de la temporada, de l'any, etc. No?
Exacte, per tant aquest dipòsit no cobreix 24 hores.
Està clar.
24 hores de consum, però cobreix un marge de maniobra suficient com per poder baixar pressions, per poder tancar durant unes hores, a la nit, no sé què, vull dir, aviam, això comporta altres tipus de problemes també, perquè si talles l'aigua a la xarxa automàticament crees buits d'aire i tot això pot causar avaries, No ve de gust tallar l'aigua perquè això ocasiona altre tipus de problemes, però en tot cas és una eina fonamental.
O sigui que
n'han de venir més d'aquests dipòsits, No molts més, però com a mínim un altre que ja arribarà.
O sigui que tenint en compte aquestes quantitats, l'antic dipòsit gairebé feia una funció testimonial.
Sí, feia bonic.
D'acord.
Tocava arreglar-lo, tocava arreglar-lo, millor dit, tocava fer-lo nou, i el que hem fet és fer-lo doble, és un doble baix, és una doble caixa, per entendre'ns, de formigó, de manera que si s'ha de netejar pugui utilitzar-se la meitat i l'altra meitat es pugui netejar, reparar, revisar, i llavors alternativament, vull dir, allò poder fer una doble utilització.
Entrem, doncs, dins del dipòsit?
Doncs entrem a dins el dipòsit, o el que es pugui entrar del dipòsit.
I tu mateix, Joan, ens vas explicant el que veieu i el que es pugui dir.
Aquí poca cosa veig, perquè això és una sala.
Està clar que heu entrat dins un lloc bastant buit, eh?
Faré una cosa, li preguntarem amb el tècnic, l'Alain Anglès, que és el tècnic de Sorea, què és aquesta sala?
Bé, concretament aquesta sala, o aquest anexe, és una, on te va tot el tema de procés de desinfecció i cloració, que és l'aigua que, bueno, que entra al dipòsit. Això és un sistema analitzadors de clors en continu amb doble circuit que, bueno, que en els moments no està muntat, però bueno, la previsió és muntar-ho amb aquest annex al dipòsit.
És que de fet, Vicenç, he entrat en una sala buida per
d'acord.
Això.
Sí, no,
la intenció és que tot això ho vaig ubicat i emplaçat amb aquesta sala.
D'acord, és que ens agradaria saber, i a partir d'aquestes informacions que dona el senyor Elena, quin és el procés, com es tracta l'aigua aquí, l'aigua ve tractada, ens comentava Josep Urriols, que ve l'aigua ja en condicions, però si d'alguna manera s'ha de vetllar perquè l'aigua també que surti d'aquest dipòsit sigui sanitàriament correcta i passi tot un seguit de processos.
Sí, efectivament. Bueno, tal com deia abans, bueno, l'aigua, en principi, tota la que s'aboca amb el dipòsit ja ve amb un pretractament, i aquí el que es fa és una postcloració perquè, diguem, el rang, diguem, sigui òptim, tal com marca el Real Decret Sanitari, en què el grau de desinfecció estigui entre 0,2 i 0,8 UPPM. Això es fa amb hipoclorit sòdic, i porta un sistema de control en continu que va analitzant contínuament tota aquesta aigua que està dipositada dintre el dipòsit. A més, hi ha un sistema de telecontrol que des del centre de control estem veient contínuament tot aquest procés, amb el tema de, sobretot amb el tema de desinfecció.
O sigui que saben vostès en tot moment si aquesta aigua és sanitàriament correcta i si el procés està complint.
Efectivament. Això és un control que es fa, bueno, a part d'aquesta informació, pràcticament tenim controlat tot el que és les dades corresponent amb aquest dipòsit a tota la instal·lació, en què es veu el procés d'evolució del cabal que està entrant en cada moment al dipòsit, l'evolució del nivell del dipòsit, capacitat, volum d'aigua, grau de desinfecció, cabals instantanis de sortida, tant nocturna, diurna, etc. Vull dir, tot això és un sistema telecontrol que tenim, bueno, implantat a tota la zona, i aquí concretament s'ha velat molt per aquest sistema, que ens generen unes alarmes, i etc.
Una qüestió, senyor Elena, aquí podríem venir qualsevol de vostès, en Joan Tutusaus, amb un vas d'aigua, agafar aigua d'aquí i beure'n sense problema?
Sense problema.
D'acord. Sí. Quin gust tindria aquesta aigua?
Aviam, pues, com qualsevol altra aigua que es pugui consumir amb qualsevol altra població, en principi.
D'acord.
Està clar.
És aigua de l'aixeta.
És aigua de l'aixeta, eh?
Sí, sí, sí. D'acord, amb tota la seva garantia sanitària, perquè, bueno, a part d'això, dels controls que es fan quan els controls momentanis, bueno, en situ es fan tot el tema de controls analítics, tal com està marcat amb la legislació vigent.
A mi se m'acudia preguntar-li, senyor Anglès, si l'aigua que entra i l'aigua que surt, a partir de tot el que ens ha comentat, si és molt diferent.
No, pràcticament diferent no és. El que es fa pràcticament és això, és buscar el grau òptim que et demanen en cada moment les normatives. Però això solament és una desinfecció, no és una altra cosa. No es posa cap additiu més ni cap substància més, vull dir, això està claríssim.
D'acord. Per tant, aquest sistema és el que encara s'ha de col·locar també en el dipòsit, un cop s'ha acabat de construir?
Efectivament, això és el que falta ara per muntar. S'estan acabant de fer tot el tema de retocs, però bueno, l'únic que falta és pràcticament tota la part, diguem, de cablejat d'aquest sistema, cablejat i, bueno, i muntar els analitzadors, etc.
D'acord, o sigui que ara vostès estan en una sala prèvia, per dir-ho així, al propi dipòsit, eh?
Exacte.
D'acord. Doncs ens movem de sala a sala i així, que a més no estan comunicades, sinó que donen a l'exterior, i ara aquí això ja té més pinta de dipòsit, podríem dir. És una sala més gran que l'anterior, on es veuen tota una sèrie de canonades i hem d'entendre que una sèrie de vàlvules també perquè entri i perquè surti l'aigua. Per qui entra o per qui surt?
Pues per qui entra i surt. Sí, sí, sí. Aquesta és la càmera, vull dir, es pot dir que és el servei del dipòsit, diguem-li així d'aquesta manera. Aquí veu tot el muntatge està fet amb acer inoxidable, i després porta una sèrie d'elements hidràulics que són precisament els de control de, diguem, de cabal d'entrada i a més tot el que és l'aparellatge de control de cabals instantanis i lo de més. Tot això està fet amb l'última tecnologia, són vàlvules altimètriques, d'una forma hidràulica, en el que, bueno, aquí es controla precisament és el cabal d'entrada de dipòsit en funció del nivell. Aquí està preparat això per d'alguna manera una entrada d'aproximadament uns 500 metres cúbics l'hora, que, bueno, en aquests moments Sitges pot tindre arribat unes puntes a l'estiu de precisament d'aquests cabals. Estem parlant de que Sitges a l'estiu arriba a moments punta, sobretot al mes d'agost, que se'n van cap a aproximadament uns 500 metres cúbics punta.
Uh-huh. O sigui que en alguns moments de l'estiu Sitges pot gastar 500.000 de litres d'aigua a l'hora.
Efectivament.
Déu-n'hi-do.
Déu-n'hi-do, ara ho estàvem pensant.
Són unes quantes garrafes, això, eh?
Sí, sí, és a dir que aquí hi ha algun moment que el que entra surt.
Està clar.
Sí, 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 efectivament, hi ha moments que la que entra surt. Aviam, sí. La capacitat de transport d'aquesta canona que ens arriba fins a aquest dipòsit es pot dir que, aviam, és una canona de 700, feu-vos una, bueno, sí, una idea, és una canona bastant considerable, en el que, bueno, ara mateix tenim una regulació de 500 metres cúbics, però podríem arribar, diguem, segurament a quadriplicar aquest cabal d'entrada.
D'acord, és a dir que d'entrada podria arribar a tenir 2.000 metres cúbics.
Aproximadament.
En casos, hem de suposar, d'extraordinària necessitat, eh?
Exacte.
D'acord.
De tota manera, aquí tenim els dos dipòsits, tenim una sèrie de vàlvules que s'actuen manualment, però ens ha comentat el senyor Anglès que el cervell de tot el controlen des d'una central, no es controla des d'aquí.
Sí, efectivament. Vull dir, a part de, bueno, la majoria de totes les instal·lacions que tenim a Sitges, totes estan en telecomandament, en un centre de control, en el que aquest sistema es permet veure a moment tot com és l'evolució del nivell de dipòsits, consums, pressions, tot el tema relacionat amb el tema de desinfecció i bueno, inclús es pot arribar a interactuar. Interactuar vol dir que des del mateix centre de control es pot arribar, diguem, a fer maniobres sense tindre que fer cap intervenció en directe sobre la pròpia instal·lació.
Mm-hmm. Hem de suposar que aquest dipòsit deu anar amb comptador, no?
Sí, el dipòsit va amb comptador.
Hem de suposar-ho.
Sí, 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 no, el dipòsit va amb comptador. Sí, sí.
Vull dir que no va amb aforament, aquest, eh?
No, en aquests moments, vull dir, tenim dos comptadors d'entrada generals, dos comptadors de sortida generals, i a més amb la possibilitat de que, en aquest cas, la veritat és que de tots els municipis que conec, Sitges pot ser el de l'únic municipi que amb el tema de combinacions hidràulics em sembla que n'hi ha pocs dintre de tot el que és el Garraf, Penedès, etc., que tingui aquesta possibilitat.
D'acord, o sigui, senyor Anglès, que vostès poden saber exactament el consum d'aigua o l'aigua que entra o que entrarà en aquest dipòsit i que sortirà d'aquest dipòsit?
Efectivament.
Exactament litre per litre. Eh?
Litre per litre, exactament. A qualsevol hora del dia, durant 24 hores.
Ah, quants ho voldrien desitjar això a casa seva, eh?
Sí, sí, tant, ja ho crec. No.
després hi arribarem a tot això, però, o sigui, Joan, esteu ara en aquesta sala on hi ha els dos vasos?
Sí, sí, de fet, no, és una sala doncs, una... que té un terra d'enreixat metàl·lic perquè es puguin veure totes les canonades. Tampoc sí. Hi podem circular gaire, perquè uh-huh. És que realment el que ocupa la sala són canonades, encara... I clar, tot el que hi ha al darrere, que és el que no veiem, és el dipòsit de l'aigua, és a dir, la real ocupació d'aquest dipòsit de dos vasos. Si, no sé si ara potser podríem fer la volteta per la part de fora, Josep?
Sí, en tot cas, comentar, i a l'Anglès potser m'acabarà d'apuntar algunes dades tècniques, estem pendents de rebre una cosa que jo com a regidor de Medi Ambient ja ho he comentat alguna vegada i oportunament quan en fem l'inauguració, perquè ara s'han d'instal·lar, com ha dit l'Anglès, equips de cloració, estem en fase de proves, estem en fase de... Per tant, diguem-ne, la posta a punt real d'aquest dipòsit encara trigarà unes setmanes, però en tot cas segur abans de l'estiu aquesta instal·lació estarà en funcionament i per tant els sitgetans ja la gaudirem i en tindrem els avantatges. I ara està en fase de proves, que si vàlvules, que si tot això deia d'aquest radiocontrol per programes informàtics des de la central de Sorea, etc. Tot això, una de les coses jo com a regidor de Medi Ambient estic més satisfet és que incorporarem dues turbines de recuperació d'energia hidràulica. L'aigua arriba amb una força en aquesta canonada de 700, amb una força important, eh? Això no és res més que el que es fa en el Pirineu salvant aquests desnivells nivells que aquelles canonades que veiem a les muntanyes a vegades en fort pendent, a la banda de baixa s'instal·la una turbina i això recupera l'energia elèctrica que li hem tingut que posar a capçalera per espitjar aquesta aigua fins aquí. En definitiva, el que fem, l'energia, en aquell principi de física, de que no es destrueix, ni es crea ni es destrueix, sinó que es transforma, aquesta energia ja s'ha tingut que posar en capçalera, en bombes, per impulsar aquesta aigua, diguéssim, la velocitat i la força porta implícita l'energia i nosaltres la recuperem amb unes turbines que instal·larem a l'entrada d'aquestes canonades. Com que el dipòsit no deixa de ser una arqueta de rotura de càrrega, perquè l'aigua dins del dipòsit queda somera, per tant, diguéssim, plana, queda, diguéssim, morta, l'aigua sense cap tipus de càrrega, més enllà de l'alçada doncs, geogràfica i per un tema de columna d'aigua, doncs aquesta energia, que generarà una energia elèctrica, la idea és reinvertir-la en la xarxa d'enllumenat públic. I això sí que és una novetat absoluta, com a mínim arreu de Catalunya, per no dir gairebé a Espanya.
Li demanem una matisació a Josep Orriols, a partir de les dades que tenim aquí sobre la taula,
sí.
La nota que diu la instal·lació produirà una energia de 24 kWh que s'aprofitarà per l'enllumenat a Santa Bàrbara durant les hores de nit, unes 11 hores de mitjana anual.
Sí, això evidentment fins que no l'acabem d'instal·lar i veiem el rendiment real i què està passant, etc. Imaginem-nos que per alguna cosa hi ha una variant en aquestes turbines. Santa Bàrbara no es quedarà sense llum. Vull dir-ho perquè ningú pensi, oh, i si falla ja... No, escolti'm, com sempre, el doble endoll de poder enxufar o la xarxa o en això.
Però
tot
en
això evidentment entrarem en fase de proves i aquestes són les dades a priori que ens han preparat els nostres tècnics i que ens han informat els nostres tècnics.
Però ens referíem a què? 11 hores de mitjana anual.
No.
Això és el que ens cridava l'atenció, eh? Tal
diari,
com ho llegim.
Diari.
Ja està, aclarit,
diari,
eh?
Diari. És que per 11 hores de llum
per
no
això,
paga la pena.
És que és el que pensàvem nosaltres d'allò.
11 hores de llum o d'enllumenat. Evidentment, benvinguda sigui. Mira, això baixa la factura, baixa el consum i doncs tot això serveix i ajuda.
D'acord. Abans de sortir a l'exterior, una qüestió més, no sé si és una xifra que es tingui més o menys al cap o no, però segurament a més d'un ciutadà li interessarà. Què paga l'Ajuntament per al consum d'aigua a Sitges?
Bé, l'Ajuntament és un consumidor més. És un consumidor més, és un abonat més, per entendre'ns. El que passa és que l'Ajuntament, d'alguna manera, és el que dona la concessió a Sorea i pacta amb Sorea uns preus especials. Pràcticament uns preus que jo m'atreviria a dir que estan per sota del cost real. És a dir, si un metro cúbic realment costa uns euros posar-lo a xarxa, doncs, home, l'Ajuntament, a part de regar jardins, de serveis de neteja, d'abastaments a escoles, d'abastaments a entitats oficials, hi ha tota una sèrie de consums d'aigua absolutament necessaris per servei públic, l'Ajuntament en paga una part d'aquest cost amb una tarifa doncs, reduïda, però també la paga. I això, al final, diguem-ne, es compensa doncs, amb el que l'Ajuntament ha de pagar a Sorea i Sorea a l'Ajuntament, en definitiva, hi ha tot un procés econòmic, però sí, l'Ajuntament evidentment també paga, també paga l'aigua.
Perquè aquest, diguem-ne, mig desig, intenció, ambició, il·lusió dels comptadors a moltes llars sitgetanes, què hauria de passar?
Aviam, en principi que l'usuari faci el canvi. Això d'entrada, vull dir, jo diria que majoritàriament, sobretot en les zones de nova urbanització, això ja ni es discuteix, simplement s'instal·len els comptadors. Bàsicament el tema d'aforaments es produeix en el casc antic.
Sí.
En el casc antic, amb la dificultat que suposa, en molts casos, encaixar un armari per situar els comptadors, o bé a façana o bé als interiors dels edificis. En el pitjor dels casos es pot fer a la vorera, no és lo desitjable, no és lo desitjable perquè doncs, bueno, són armaris grans a vorera i no deixen de ser doncs, trampes doncs, perquè hi ha ensopegues i coses si estan mal posades, però les dificultats d'instal·lar aquest tipus de comptadors o d'armaris de control, en el casc antic, façanes antigues, façanes doncs, amb aparadors, amb botigues i on aquestes coses doncs, fan molta nosa, i en principi la idea és que tot el treball que això suposi de manipulació de carrer, de posar el comptador, etc., Sorea se'n farà càrrec. Evidentment la instal·lació que de comptador cap dintre s'haurà de fer en alguns casos haurà de córrer a càrrec de l'usuari.
Perquè això... una qüestió només, sí. Qualsevol persona, hores d'ara, pot sol·licitar un comptador?
Sí. qualsevol persona que en aquest moment tingui un aforament,
sí.
És més, jo ho recomano, se'n vagi a Sorea, demani informació, expliqui el seu cas, jo visc en el carrer tal, la casa tal, tinc aforaments, no sé què, i vull passar a comptadors. I allà li faran tot un estudi econòmic, tècnic, l'assessoraran de què ha de fer, ho recomano, és més, jo des d'aquí faig una crida a tots els ciutadans perquè es dirigeixin a Sorea, aquells administradors de finques, aquells propietaris que encara tinguin aforaments a casa seva, doncs que es dirigeixin a Sorea, demanin informació i Sorea els hi farà un complet d'estudi de què cal fer en el seu cas personalitzat per passar a comptadors.
D'acord, us ho preguntàvem perquè com que molt sovint s'havia fet servir, en aquest cas l'argumentació d'una xarxa de carrer antiga i per tant que la xarxa no podia assumir determinada pressió, la que exigiria la col·locació d'un comptador, etc, etc. Per tant, en moltes ocasions s'havia fet valer, o com a mínim era més o menys vox populi, que la capacitat de l'actual xarxa no sí, admetia sí, sí. massa l'ús del comptador.
Vicent, si sí, això havia estat així en un sí. passat més o menys recent, l'esforç que ha fet Sorea i l'Ajuntament per renovar la xarxa del casc antic ha sigut immens. En aquest moment jo diria que no hi ha pràcticament cap carrer que no sigui capaç de suportar. És possible que algun carrer concret, algun tram de carrer que encara no hem intervingut, no sé si el tram de parellades de no sé què, però és igual. En aquest moment jo diria que és absolutament minoritari. Els punts on encara no seria possible efectivament això del comptador, però és igual, Sorea els hi explicaran i els hi posaran un calendari, els hi posaran, doncs, però vaja,
o sigui
jo m'atreviria a dir que seria l'excepció enfront de la norma.
Ja. O sigui que en principi tothom pot tenir un comptador a casa seva, així, en abstracte es pot dir així, després,
òbviament,
ha d'anar a Sorea, li faran l'estudi que faci falta, però que ningú se n'estigui de poder demanar un comptador a casa seva
pensant
que la xarxa no està disposada. D'acord.
Correcte. L'esforç de renovació de la xarxa d'aigua que s'ha fet a Sitges en els últims anys és impressionant. El ciutadà, de debò, no se n'acaba de fer cabal de que la transformació d'un servei tan bàsic com el subministre d'aigua, Sorea de la mà de l'Ajuntament, l'Ajuntament de la mà de Sorea, vull dir-ho així, han sigut els dos, diguéssim, agents que amb una perfecta sintonia hem assolit un grau d'eficiència en el consum d'aigua que ja voldrien per si molts altres municipis. Bé, no és qüestió de que jo em posi cap medalla, simplement constato un fet i la prova és que doncs, els problemes d'abastament en moments de sequera, com vam patir l'any passat, Sitges, no haguéssim estat en cap moment crític.
D'acord, ens havíem aturat en la visita i estàveu a punt de sortir a l'exterior, Joan?
Efectivament, estem sortint ja una altra vegada a l'exterior i ens trobem doncs, amb el que es pot veure des de fora, amb aquest exterior que és, bé, amb un cert desnivell, estem pujant cap a la banda que dona a la Creu de Ribes i on hi ha una gran plataforma. Això sí, de tota manera, tot això està tancat a l'accés, no es pot accedir lliurement. Ara li preguntarem amb el regidor. I arribem a la part superior, que hi ha com una mena de grava, que és el que doncs, fa de tapa d'aquest dipòsit. Josep, s'havia dit en alguna ocasió que potser es pensava de fer un mirador aquí i al final no s'ha fet?
Sí, en principi la idea sobre el projecte bàsic és que això fos un mirador accessible a la gent. Després, ja en el desenvolupament del projecte executiu, tots els tècnics ens ho van desaconsellar. Ens ho van desaconsellar per un tema de seguretat, vull dir, aquí, no sé, un munt de persones sobre que això doncs, no era aconsellable. Després, tota una sèrie de respiradors i elements tècnics que han d'estar preservats i que sanitàriament se'ns va desaconsellar. És cert que el fet d'estar aquí dalt, la vista ja veus és impressionant, avui malgrat no fer un dia, doncs, però Sitges el tenim als peus, tot Santa Bàrbara és un mirador, per tant, estrictament aquí dalt, vull dir, si algú vol venir a mirar Sitges des del cim, ho pot fer sense tenir que estar estrictament aquí sobre aquest dipòsit. Per tant, no trèiem res a ningú que no tingués ja. I al final doncs, pensàvem que això havia d'anar així. L'aspecte és d'una grava perquè doncs, interessa que no s'hi hagi males herbes, no cal que sigui cap coberta dura i tal, i jo el fet que sigui una grava doncs, li dona un aspecte doncs, més o menys natural.
I a més s'ha acabat de fer com una mena de tancament vegetal. per fora?
Sí, tot això, aquests parterres que veieu, ha d'anar amb una grama de gespa, doncs d'una gespa dura, doncs resistent, que la regarem amb la pròpia aigua aquesta, doncs amb uns sistemes de reg doncs eficients, vull dir, i bueno, i això s'ha jardinat, i tot aquest entorn que era un mig abocador i era una cosa, un espai doncs molt desgraciadet, doncs bueno, té un aspecte, jo diria, molt immillorable, i esperar que s'acabin de completar totes aquestes instal·lacions tècniques que en aquest moment doncs encara estan pendents perquè puguem entrar en el dipòsit. O sigui, el que és l'obra civil, que en diuen, murs, parets, les grans conduccions, tot el que és l'obra civil està acabada, ja podeu veure doncs, que està neta i endreçada, i falten tots aquests elements tècnics que ens permetran dir ja hem acabat l'obra del dipòsit. Vull dir, realment el dipòsit està acabat, el que és el vas de formigó, tot això està acabat, però falten aquests detalls que, per dir, ara està acabat del tot.
El dipòsit de Masalva és semblant en aquest?
No, serà diferent, perquè aquest s'ha aprofitat a part del desnivell. Com podeu veure, estem ara a la part alta i estem a cota zero, i a la part baixa doncs, hi ha tota una alçada. Doncs, per tant, tot aquest desnivell que fa a la muntanya aquí és el que s'ha aprofitat per instal·lar el dipòsit. Quan acabem definint exactament el dipòsit de Masalva, que hem d'acabar veient exactament on, com i de quina manera, el terreny ens donarà la pauta de com fer aquest dipòsit, si aprofitar desnivell, si fer una excavació a la muntanya i enterrar-lo dintre, tot això el projecte executiu ho definirà. En aquest moment no, simplement està fixat que ha d'anar allà, però res més, no en defineix les característiques.
De fet, val a dir que encara que es posés aquí un mirador, la punta no es veu, perquè hi ha tot el bosquet.
Tot el bosc aquest que hi ha aquí, que evidentment doncs forma part de la zona verda de l'entorn, i per tant des d'aquí no es veu la punta.
Es veuen els bloques del cortijo, això sí.
Sí, i lògicament no tallarem cap arbre per veure la punta. Ja us ho confirmo.
I els blocs del cortijo es veuen de tot arreu, segurament.
Sí.
Una qüestió...
I davant de tot veiem l'escultura del palillo del rossell d'aquí de la rotonda de la plana.
Una qüestió també per refrescar la memòria. Què ha costat aquest equipament?
Alem, què ha costat tot l'equipament?
Quant?
Mil euros amunt, 1.000 euros avall, doncs de l'ordre d'un milió d'euros. Un milió d'euros que això financia d'entrada Sorea. Hi ha hagut unes subvencions de l'ACA, de l'Agència Catalana de l'Aigua, que ha contribuït a que la factura fos menys onerosa, però en definitiva això després ho acabem pagant tots els sitgetans en el rebut de l'aigua, no ens enganyem. Si volem tenir uns serveis com cal, hem de tenir unes instal·lacions com cal i que tenen un preu com cal. Què ha fet l'Ajuntament? Trucar a totes les portes possibles per intentar que aquesta factura fos el més baixa possible, però aquella part que no s'ha pogut subvencionar, lògicament, va a capítol d'inversions, que és una petita part del rebut de l'aigua.
Marxem per uns moments uns quants metres més enllà, i aprofitant que tenim a Josep Urriols, en el seu dia també es va parlar molt de l'estació bombadora de la Torreta, de les obres importants que s'havien de fer allà. Com està tot això?
Molt bé, estan marxant bé. Hi ha hagut problemes, no ho amago, vull dir, jo els que em coneixen saben que no defujo mai les coses com són. Hi ha hagut problemes de coordinació amb les obres de la platja de Sant Sebastià, però quan dic problemes de coordinació vull dir que ha sigut complicat treballar allà, no que no fóssim capaç de coordinar-nos els uns amb els altres, no, al contrari, els equips tècnics han treballat molt a la mà, però clar, tots treballant en un espai reduït ha sigut complicat, però en aquest moment està tot a marxa. I si no hi ha cap novetat, ens hem trobat uns cables de fixa de mitja tensió mig per mig d'on havia d'anar l'ampliació de l'estació de bombament, Lei de Murphy, si puede salirte un cable inesperado, et sortirà, vull dir, efectivament així és la vida, vull dir, ja hi comptàvem que alguna pega sortiria, això ens ha retrasat, però al final la data d'acabament de les obres es manté, que és, em sembla que és a 30 d'abril. Sí, a 30 d'abril. Allò ha d'estar acabat, totalment acabat. Les obres de la platja doncs, de Sant Sebastià segurament encara no hauran finalitzat del tot, però nosaltres sí, el que és l'estació de bombament, i això ja no ha d'interferir amb la temporada de banys. Com es va explicar en el seu moment, l'estació s'ha fet bàsicament, jo diria, tres tipus d'instal·lacions o tres tipus d'intervencions. Una, el mateix que s'ha fet amb el dipòsit, partir-lo en dos, de manera que quan funcioni la meitat, l'altra meitat la puguis estar netejant, reparant, traient sòlids, etc. Per tant, aquest desdoblament de la capacitat de bombament. Renovació, en segon lloc, d'equips de bombament, de mesura, de control, és tota una tecnologia informàtica que posa en marxa bombes a partir de nivells d'aigua. O sigui, i a més penseu que hi ha equips de generació elèctrica perquè en cas de fallida elèctrica les bombes segueixin funcionant, tot això es revisa, es posa a punt, i finalment tot un sistema d'eliminació d'olors, jo no m'atreviria a dir al 100% perquè això és gairebé impossible, però sí en gran mesura aquell problema de mals olors que els veïns de la platja Sant Sebastià patien, pensem que amb aquestes obres una vegada acabades doncs s'hauran eliminat, jo diria, en la major part, en un 90 i tants percent.
O sigui que gairebé el regidor pot garantir que la platja de Sant Sebastià no viurà alguns d'aquells moments en què tothom se li posaven els pèls de punta quan el sistema no funcionava. No?
Correcte. Abans he començat la meva intervenció en aquest programa dient que teníem el pla director de clavegueram, que era, diguéssim, el full de ruta que ens diu com hem de tenir les nostres clavegueres. Doncs això formava part del pla director de clavegueram i s'ha anat treballant a tot això. Això penseu que tenir el projecte, buscar finançament, aquestes obres de l'estació de bombament les financia el 100% l'ACA, l'Agència Catalana de l'Aigua, amb la qual els sitgetans directament no els hi costa cap euro. Vull dir, per tant, això ha sigut una gestió també des de l'Ajuntament anar a emprenyar aquestes administracions que ens posin calés per la millora d'aquestes infraestructures. En fa doncs, poques setmanes vam aprovar el projecte d'instal·lar un emissari que des de l'estació aquesta de bombament, des del baluart de Vidal Quadres, sortirà un emissari de, crec que són 600 metres, que en cas de sobreixida d'aigües, en cas de fallida de l'estació, en cas de sobrevinguda d'aigües de pluja, l'aigua anirà a 600 metres mar endins, de manera que en cap cas podrà arribar a la platja Sant Sebastià. Per tant, jo diria que estem en el bon camí i avui per avui ja es pot garantir que la platja Sant Sebastià no ha de tornar a patir, no hauria de tornar a patir episodis desagradables de tancament d'aigües residuals, de platges brutes, platges tancades enmig de l'estiu, que tan mala imatge i tan mal servei donen els sitgetans.
Aquesta era una de les obres que més o menys anava molt relacionada amb altres obres dins de la infraestructura del clavegueram. No?
Sí, efectivament. Penseu que per arreglar l'estació aquesta de bombament de Sant Sebastià també hem arreglat tot el clavegram del tram baix del carrer de Sant Sebastià, que és per on arriben la majoria d'aigües residuals de la zona del Poble Sec i la zona nord de Sitges. Per tant, tocar una cosa d'aquestes és tocar un cistell de cireres, o sigui, toques un tema i n'has d'acabar tocant tres o quatre. S'ha canviat part del col·lector de la pròpia platja, de la platja Sant Sebastià. Uh-huh. Dia, tot això comporta un moviment important de peces que l'únic fi és que tot funcioni i que no hi hàgim de tenir episodis desagradables i sobretot en èpoques de pluja, amb riuades i coses importants, doncs no s'inundin baixos, no sortin aigües fecals per les tapes de claveguera, no tinguem aquelles coses que tan...
Que tant havien fet patir els veïns.
Realment l'Ajuntament, doncs, entenem que està fent els deures. Queda feina per fer, vull dir, ojo, no està tot arreglat, ni ja som els reis del mambo. Queda molta feina per fer i simplement l'anem fent pas a pas.
Joan, queda algun detall?
Doncs no ho sabem, perquè més o menys ja ho hem anat repassant tot. No he preguntat a on aniran aquests generadors d'electricitat. A la B, si us fixeu, quan passeu per la Creu de Ribes, sí, hi ha una petita caseta a la part superior del dipòsit. És una caseta que té un panell solar i també unes antenes de televisió a dalt. Doncs és aquesta caseta on han d'anar també aquests generadors i on entenem també que hi ha tot el sistema que gestiona el que hi ha dins.
Sí, en un principi amb aquesta caseta aniran ubicats les dues turbines, capaces de generar, com hem dit abans, uns 12,5 kWh, i a més tot el que és el sistema de telecomandament amb els equips centrals de recepció i emissió de dades que aniran aquí dalt. Bàsicament, el fet que estiguin aquí, bueno, perquè tenim el que és la canonada general de transport, que és la que té canonada de 700, que és la que ens facilitarà l'entrada d'aquesta aigua cap a aquestes dues turbines amb un col·lector de sortida que abocarà aquesta aigua de sortida de turbina cap al dipòsit. Serà un circuit, diguem, d'entrada i sortida en el que el que és el col·lector de sortida anirà abocat directament al dipòsit. Bàsicament és això.
Una qüestió molt puntual. Quin diàmetre té la canonada que entra?
700. Diàmetre 700 mil·límetres.
O sigui, 70 centímetres,
70 centímetres, perquè ens entenguem els que no som, els que som de lletres, no? I d'on ve? Ve de Sant Pere de Ribes, però per on passa aquesta canonada abans d'arribar aquí?
Aviam, bàsicament, el que és el dipòsit de distribució que tenim aquí és el dipòsit Costa, que està emplaçat a la cota 105, Bueno, perquè es feu una idea respecte al punt on estem ara, respecte al dipòsit aquest de distribució que abasteix als quatre municipis, hi ha una diferència de cota d'aproximadament uns 40 metres d'alçada, que és precisament aquesta energia que nosaltres volem aprofitar per poder, diguem, alimentar aquestes turbines que ens generaran aquesta potència de 12,5 kW per 2. I, bueno, bàsicament és una conducció que deu tindre aproximadament uns 3 quilòmetres aproximadament de llargada, és una conducció de fibra de vidre reforçada, que, bueno, ja com he dit abans, del diàmetre important, que és un diàmetre de 700 mil·límetres, que, bueno, que ens permet portar aquest cabal fins aquí. I precisament el que dèiem abans, vull dir, en aquests moments estem utilitzant aquests consums punta de 500 metres cúbics, que amb el que hem dit abans que ens podríem arribar a quadriplicar-ho. El que sigui un tema important és que precisament estem aprofitant aquesta energia, bueno, aquesta aigua que va directament relacionada amb aquests moments consums punta, que clar, això hem de tenir en compte un fet, que Sitges va creixent i que, clar, en aquests moments tenim aquesta instal·lació preparada per dues turbines. Això què vol dir? Tenint en compte que Sitges va creixent i aquests consums punten van creixent, què vol dir? Que potser en un futur això es podria anar ampliant a poc a poc. Ja no d'un any per l'altre, però amb 5 o 10 anys vista, aquesta energia es podria anar reaprofitant i ampliant.
Doncs hem conegut tots els detalls d'aquest nou dipòsit de Santa Bàrbara, aquest nou equipament, 4.500 metres cúbics, i sobretot tots els detalls referents al consum de la xarxa i a tots aquells aspectes tècnics que valia la pena considerar. Li agraïm al senyor Anglès de Sorea que hagi estat aquest matí nosaltres, també el regidor Josep Urriols, totes les explicacions. Josep Urriols, gràcies, bon dia.
Gràcies a vosaltres i esperem que en poc temps us puguem anunciar la data oficial d'inauguració d'aquest dipòsit, quan realment pugui entrar en servei i ja tinguem instal·lats tots aquests equips i tots aquests detalls que en aquest moment estem pendents.
Doncs gràcies de nou, Joan, gràcies.
Gràcies, Vicenç.
I també en Jordi López, que ha estat el tècnic de la unitat mòbil que ens ha portat avui a Santa Bàrbara. En 5 minuts tornem. Fins ara.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí, amb nosaltres.